Esports, música, entreteniment, entrevistes. Estem preparats per entretenir-te a Ràdio Vilafant.
Doncs hi estem preparats perquè ho hem estat anunciant. Tenim el nostre company Miquel Costa amb nosaltres un dilluns més. Bona tarda, Miquel.
Molt bona tarda, Ivan.
Què, com ha anat la setmana? Tens una de freda, una de calenta, no sé si es diu així, una de...
Sí, sí.
No? Un gerro d'aigua freda, un gerro d'aigua... Bueno, que de moment va bé amb el tema del Girona, no?
Sí, sí. En general hi ha hagut bones i males notícies, també hi ha hagut notícies d'última hora. Jo, òbviament, em preparo el meu guió i ho intento portar tot molt ben ordenat.
Esquematitzat,
però...
no? Amb sí, els talls
sí.
de veu i tot.
Però hi ha hagut notícies d'última hora i m'agradaria obrir el programa d'avui amb aquestes. Totes dues en àmbit Girona. Primer de tot, felicitar, enviar-li una felicitació a Selvi Clua, jugador del filial que ha pogut debutar amb el primer equip, que avui fa 19 anys.
Per felicitats.
Tant, li desitgem un bon aniversari, que passi un bon dia.
Doble felicitació.
I no. també anunciar que Mitchell ha estat anunciat per la Lliga fa escassos minuts com a l'entrenador del mes de gener de primera divisió. Per tant... un altre més, no sé si és el segon, si és el tercer, ja em porta uns quants, i més que l'entrenador del mes, jo diria que està sent l'entrenador de l'any.
Home, Girona... s'ho està... Home, els números li van a favor seu, vull dir, s'ho està guanyant.
Sí, sí. Ah. El Girona té un gran entrenador i la Lliga ho confirma. Li dona aquests premis a Mitchell, que, com diguem, fa escassos minuts s'ha confirmat.
És un reconeixement només verbal, diguem-ne, o hi ha compensació, o hi ha premi econòmic o alguna cosa així?
No, econòmic
així,
no? Hi ha
no?
un premi simbòlic,
un trofeig detall, no?
que li donen i ja està. Dit això, ara sí, recuperem el meu guió, les notícies bones, les notícies dolentes. En tot cas, tenim notícies, moltes,
sí.
i arrenquem un altre cop. Probablement per últim cop en tota la temporada o en bastant de temps, és que el Girona ha disputat dos partits des del dilluns passat. Dic això de que no tornarà a passar perquè, òbviament, hi ha hagut males notícies. Aquest doble partit es devia a que el Girona seguia viu a Copa del Rei i no tornarà a repetir-se tenir dos partits entre dilluns i dilluns perquè es va produir l'eliminació a quarts de final de Copa. L'eliminació del Girona a la Copa del Rei, i és que els de Mitchell van viatjar a Mallorca per enfrontar-se a l'equip de Javi Aguirre, dirigit per l'entrenador mexicà, i és que va ser un partit tètric, jo diria, sobretot per com va començar, i és que en la primera mitja hora, una mica més passada la mitja hora de partit, el Girona anava perdent 3-0 davant del Mallorca. Un rival al que havien descrit com a un rival fàcil, però sí que és veritat que feia pocs dies es venia d'empatar a 0 amb el CUE, es venia d'empatar a 0 amb l'Almeria. Ho van vendre com un partit molt assequible i molt fàcil, i això no va ser així. El Mallorca, que es va plantar amb tres grans gols, va primer arribar un gol de Larín en el minut 21, un gol d'Abdon Prats en el 28, que va ser un autèntic golaç, una autèntica obra d'art la que va fer Abdon Prats, i després en el 35, amb un penalti provocat per mans d'en tal Jakovishvili, va arribar el doblet precisament d'Abdon Prats i el 3-0. Després sabem que el Mallorca és un equip molt defensiu, que la que té l'oportunitat de fer en aquest cas tres gols, doncs es tanca darrere i busca tancar el resultat.
Jo crec que ho vam dir-ho, eh? Vam estar dient que a priori un partit fàcil, però
priori,
que sorprenen moltes vegades aquests partits.
A priori era partit fàcil, però ja teníem just de feia uns dies el precedent de l'Almeria. S'havia d'anar amb molt de compte, i és que això no va ser el del dia de l'Almeria.
Ja es nota, com estem escoltant els oients a l'estudi, que hi ha gent que està molt decebuda amb aquest partit del Girona.
Sí, sí. Jo potser era una mica jo després del partit, o fins i tot durant
el
partit.
Una mica més, no?
Sí. Però bueno, com deia, equip molt defensiu, el partit que s'ha disputat de Lliga entre ells, el de l'anada, encara a la tornada de Lliga no s'ha pogut disputar aquest Mallorca-Girona, però a l'anada doncs vam veure aquest guió de partit precisament en què el Mallorca va començar guanyant 0-2 a Montilivi. Això sí, no va haver-hi la mateixa sort pels d'Aguirre, perquè el partit va acabar 5-2, el Girona sí que va poder remuntar, però aquest cop es va plantar molt bé al darrere el Mallorca. A més, després de fer el 3-0 encara van haver-hi minuts en els que continuaven dominant i van tenir el Girona entre les cordes. El primer gol que van poder anotar va arribar al 68 i de penal per part de Cristian Estuani. la cosa estava molt complicada com per fer un gol, es va intentar posar una doble punta més Tuani Dovi i ficar centrades a l'àrea, les centrades que no van ser gaire bones durant aquesta segona part, que va ser tota l'estona aquesta mateixa tònica, i va arribar el gol gràcies a un penal que fa un dels centrals del Mallorca, que veu la targeta, bueno, la segona targeta groga que va portar aquesta expulsió, i no va ser per el penal és un contacte que es pot pitar, però que tampoc era una entrada gaire greu, sinó per queixar-se, precisament per protestar, doncs el va acabar expulsant. Amb un de menys al Mallorca, igualment va aguantar, perquè el Girona va fer el 3-2 definitiu, el va fer en el 96 amb un gol de Savinho assistit per Artem Dovvig, però, com dic, tot i estar amb un de menys, el van fer que el segon gol del Girona arribés molt tard i que el tercer, per tant, fos impossible que pogués arribar. I si veiem les estadístiques, sobretot jo crec que això és en gran part gràcies a la segona part, el Girona va tenir el 76% de la possessió, això sí, el Mallorca va xutar més a porta. Per tant, fent una lectura una mica per sobre, és que el Mallorca es va tancar darrere, el Girona va estar tocant i tocant la pilota i no va haver-hi manera de xutar a porta perquè el Mallorca va arribar a fer-ne més xuts, fins i tot. Per tant, això deixa en el Mallorca a la següent ronda de la Copa del Rei. Ja s'ha sortejat aquests partits, i és que és la primera i l'única ronda que es disputa a doble partit, nada i tornada. Tindrem aquest Mallorca-Real Societat i l'Atlético de Madrid contra l'Athletic Club de Bilbao. Els primers partits que es disputaran el 6 i el 7 de febrer respectivament, i la tornada el 27 i el 29. Molt important el factor camp, i és que normalment és un gran avantatge poder disputar la tornada a casa, perquè clar, si tens un resultat advers, doncs tenir la teva afició recolzant-te, doncs és una mica un altre món, pràcticament.
No, i el teu terreny de joc habitual, no?
Sí.
I tot plegat. Home, m'agrada molt aquests enfrontaments, vull dir,
sí.
Surten una miqueta dels partits.
Sí.
Habituals.
I l'únic que potser és, podríem dir, el rival superior aquí és l'Atlètic de Madrid, a priori, però això sí, juga contra un Atlètic de Bilbao que està fent una temporada descomunal. Jo crec que si no hi hagués aquest Girona en tan bona forma, doncs l'Atlètic de Bilbao jo crec que seria sens dubte l'equip revelació, perquè amb l'Ernesto Valverde a la banqueta doncs estan fent una gran feina, i amb jugadors que s'estan reivindicant i estan deixant petjada. Però bueno, serà un partit, jo crec, un dels més atractius que podem veure, tots els que jugui l'Atlètic Club i tots els que jugui el Girona, el Madrid, el Barça, l'Atlético, aquests equips de dalt que solen deixar molts bons partits, i molt important que pot existir la possibilitat d'un derbi basc a la final, aquest Real Societat Atlètic de Bilbao, i és que a més tots dos juguen la tornada d'aquesta eliminatòria a casa. Per tant, tenen molts de números per poder aconseguir aquesta final de Copa del Rei amb un derbi basc. Recordem, final de Copa del Rei que es disputarà a la Cartuja, a Sevilla. Per tant, veurem si hi ha derbi basc a la Cartuja o si veiem algun altre enfrontament. Seria molt bonic veure el Mallorca, perquè
sí.
no perquè hagi eliminat el Girona i llavors tenia excusa, però no és per això, però sí que per veure un equip de la zona baixa, perquè realment el Mallorca aquest any està intentant estar el més lluny possible de la zona de descens i tampoc estan gaire lluny. Per tant, seria bonic veure un equip que no té aspiracions gaire grans, almenys en Lliga,
fer un
només
bon
de salvar-se,
paper a Copa del Rei. Això seria,
doncs, veure'ls lluint-se a la Copa del Rei, que almenys contra el Girona ho van fer segur. El Girona també va tenir el seu moment de lluir-se, i és que, com dic, van disputar dos partits durant aquesta setmana, i aquest segon va ser durant el dia d'ahir, a les 2 del migdia, a Balaídos, al camp del Celta. Un camp difícil, no només per l'equip, perquè era un rival dur, un rival que s'està jugant la permanència i anava amb tot. De fet, van sortir amb 3 davanters centres, una estratègia una mica curiosa, però feta per un entrenador molt experimentat com era Rafa Benítez, però jo crec que un dels factors que feia aquest partit molt dur era l'estat de la gespa del camp, i és que a la jornada prèvia, bueno, corregeixo, el partit de Copa que va haver-hi Celta-Real Societat, la Real Societat que ha passat de ronda va eliminar el Celta, es va disputar el partit a Balaïdos i els propis jugadors del Celta, el propi Iago Aspas, van sortir imatges d'ell queixant-se sobre l'estat de la gespa, i quan va anar al Girona es va poder veure la gespa està en molt mal estat, una mica bastant impropi d'un equip de primera divisió, i és que era un estat una mica curiós. De fet, hi han hagut enfrontaments de Copa en els que han jugat equips de divisions més inferiors i tenien la gespa en millor estat. I
però per tema de restricció d'aigua o per tema de o ja pel tema de manteniment?
No sé, entenc que a Vigo gaire restriccions d'aigua no sé si en deuen tenir, per tant no sé si tenen problemes amb el manteniment, però sí, fins i tot, o de finançament per poder-la mantenir bé, no sé, és una cosa rara, bastant impropi d'un equip de primera divisió. Sí que és veritat que el Girona en el seu moment va tenir problemes, sobretot al principi de temporada, tornant de l'estiu, falta d'aigua i tal, es pot entendre, però a mitja temporada i a la zona nord d'Espanya, que en principi no hauries de tenir problemes de sequera, doncs crida una mica l'atenció. No va ser un problema major, però sí que es nota. Van haver-hi algunes jugades, alguna patinada, alguna pilota que se't queda morta, que molesta, però que no va ser tampoc la gran cosa. Podria haver estat pitjor, però, com dic, és impropi d'un equip de primera. Tot i l'estat de la gespa, tot i ser un rival que anava amb totes perquè necessitaven els punts, el Girona que va poder vèncer, per la mínima, això sí, 0-1, en l'equip de Rafa Benítez, amb un gol de Porto, de Cristian Portugués, en el minut 20, assistit per Miguel Gutiérrez, un molt bon gol de Porto, un jugador que últimament ha deixat molt clar el seu sentiment de pertinença pel club. Ja crec que ho havíem comentat
la setmana passada.
Ho vam comentar la setmana passada, que portava el tatuatge, que va fer les declaracions, que era molt aficionat al Girona, doncs va poder marcar aquest gol a la seva tercera titularitat consecutiva, un jugador que venia a ser revulsiu, que en el seu moment, quan es plantejava el seu fitxatge, hi havia molta gent que deia: amb el cor et diria que sí, però amb el cap et diria que no, perquè és un jugador que està en les últimes i tal, i ha demostrat que no. Igualment era un bon fitxatge per fer afició, per fer vestuari, és un jugador que uneix molt a tothom, i que no se sabia si esportivament podia donar el màxim rendiment. L'afició estava una mica en contra d'aquest fitxatge i ha demostrat que pot estar al màxim rendiment, i estem veient una versió probablement de les millors des de que va marxar del Girona. Potser les primeres temporades de la Real òbviament van ser millors, però en el seu final d'etapa a Real Societat i el seu pas pel Getafe, jo estic convençut de que no van ser gaire millors. De fet, diria que van ser pitjors que la temporada que està fent amb aquest rol dins de l'equip. Amb aquest gol, el Girona acaba poder vèncer, com dic, possessió a favor 60%, va costar arribar a porta, el Celta que va arribar bastant, i Gazzaniga, doncs, que va salvar bastant els mobles, i que es va poder treure aquest punt molt i molt, aquests tres punts, perdó, molt i molt claus, sobretot quan mirem la resta de la jornada, perquè van haver-hi sorpreses. Primer va jugar-se el Real Societat Rayo Vallecano el dissabte, el dia previ a les dues també, el partit que hi havia 24 hores abans, es va disputar aquest Real Societat Rayo Vallecano, que va acabar amb empat a 0. Recordem, Real Societat, un dels equips que lluita per Europa, un dels equips als que ha de mirar el Girona Futbol Club, i doncs que no van poder passar d'aquest empat a 0. Per tant, el Girona suma més 2 de diferència, el qual és clau i vital, perquè no saps quan tindràs una mala ratxa i aquests punts doncs acaben vinguent bé. Després, les Palmes, que va estar a punt de donar la sorpresa al seu camp davant del Madrid, van començar guanyant 1-0 quan ja havien passat uns bons minuts de la segona part. Finalment el Madrid doncs va fer el que fa el Madrid, no? Sí. Guanyar a l'últim moment, a l'última estocada, encara que no hagin jugat del tot bé, encara que no hagin sigut superiors
fins a l'últim segon,
sempre fins l'últim minut, i els hi funciona, i un altre cop els hi va funcionar. Victòria per 1-2 del Real Madrid al camp de les Palmes. Després vam tenir la sorpresa monumental de la jornada, i és que el Barça, a l'estadi olímpic Lluís Companys, va perdre per 3-5 davant del Villarreal, que el Villarreal no és el Villarreal de fa 3 o 4 anys, que estava a la màxima competició europea i va guanyar aquella final d'Europa League amb el United. Ja no és aquest Villarreal, és un Villarreal que està lluitant també per la permanència, i va fer-li 5 gols al Barça, el qual va impactar una mica en el món del futbol i més va impactar la notícia que va arribar posterior després del partit, i és que Xavi va anunciar que marxa a final de temporada, que marxa el 30 de juny, i a partir d'això...
Incògnites, no? No se sap, vull dir. A partir d'això no se sap què passarà amb el Barça, no?
No se sap què passarà. Dubto molt que ara mateix hi hagin entrenadors sobre la taula reals, però sí que s'especula, i molt, fins a un punt de que a molts entrenadors li han preguntat per aquesta situació, i de fet després del partit amb el Celta el propi Michel Sánchez li van preguntar per aquesta situació. Escoltem les seves paraules davant d'una pregunta per entrenar el Barça.
¿Qué piensas de lo que anunció ayer Xavi, que deja el FC Barcelona, y que aparezcas tú, tu nombre aparezca en algunas quinielas como posible sustituto?
No, estoy pendiente del Girona. Xavi es el que mejor conoce el FC Barcelona. Y yo tengo contrato hasta el 2026, así que nada, Xavi es el Barça.
Tira pilotes fores, pilotes fora Michel, i no és l'únic, també han parlat de Miquel Arteta, que entenc que havien sortit rumors de que marxava també a final de temporada en un Arsenal que està en el seu millor moment, que està jugant molt bé, i li havien preguntat sobre aquesta sortida al juny i sobre el Barça, i ha dit que completament fals, que no ho entén d'on han tret aquestes informacions, però que completament fals. Vaja, que la premsa aprofita que havia sortit un rumor de que marxava per col·locar-lo també.
Per aviam si colava, aviam quina informació donava.
Sí, sí, i també hi ha hagut gent a les seves quinieles ficant a Jürgen Klopp, que precisament aquest sí també marxa a final de temporada al Liverpool, porta molts i molts d'anys al club anglès i es parla. Jo crec que si no hi ha hagut recursos per destituir a Xavi a mitja temporada, dubto molt que hi hagin recursos per portar a un entrenador com Jürgen Klopp a final de temporada. Però bueno, dit això...
Jo és el que sempre comento, sí. Hi ha cicles, no? I penso que poder... Ara al Barça doncs, li toca doncs, fer aquest canvi, no? de cicle, un altre cop doncs, canviar i renovar, no sé, dir-li una miqueta tota l'estructura per tornar a estar dalt, no? I poder ara estem veient aquestes hores una mica més baixes del Barça en quant a joc o etcètera. Vull dir que qüestió de temps, no? M'imagino.
És un discurs que, lamentablement pels aficionats del Barça, doncs que s'està allargant més del que hauria d'allargar-se. Es porten ja bastantes temporades així, i jo, si he de ficar el meu punt de vista personal, diria que han d'intentar aconseguir, que això serà el més complicat, intentar aconseguir un entrenador que no sigui el top mundial, però sí que sigui un entrenador amb experiència, un entrenador que sàpiga dominar aquest tipus de situacions i que almenys serveixi per un o dos anys en el que assetin al Barça i pugui tornar al màxim rendiment, perquè això no està siguent així, està clar, i portar a un entrenador com Xavi, que només havia entrenat al Qatar, doncs... no era el millor moment, almenys per Xavi. Potser no és mal entrenador, però no era el millor moment, no té experiència, i trobo que, i crec que la Junta de la Porta treballa en això, que s'ha de portar un entrenador amb experiència. Dit això, continuem amb els partits de la jornada, perquè va haver-hi una altra sorpresa, i és que, precisament, de l'equip que parlàvem tan bé abans, l'equip del Xingurri Valverde, d'Ernesto Valverde, l'Atlètic de Bilbao, va empatar el Nuevo Mirandilla a 0 davant del Cádiz, un partit en el que van haver-hi moltes rotacions, Sancet no va jugar, Yuri no va jugar, van haver-hi moltes sorpreses a l'11 titular d'Ernesto Valverde, perquè venien de jugar aquest partit de Copa, venien de patir molt i de lluitar-lo molt, i per tant va haver de ficar moltes rotacions aquest partit de Copa davant del Futbol Club Barcelona, que va haver d'anar a la pròrroga, per tant molt de desgast, van haver de fer rotacions, empat a 0 dels del Xingurri Valverde, que li ve molt bé també en el Girona. Aquest, la Real potser s'ha quedat una mica més allunyada, però aquest jo crec que sí que és el rival directe del Girona, el rival en què han de mirar, el rival que marcarà si et quedes a Champions o si vas a Europa League, si quedes quart o si quedes cinquè, i després per últim dels rivals directes ara mateix per classificació, no pels objectius que s'ha de marcar el Girona, a l'Atlético de Madrid, que va tancar la jornada d'ahir guanyant 2-0 al València. Van ser els únics que no van patir en cap moment, ni el Girona es va salvar de patir, van patir una mica durant el partit contra el Celta, va ser l'únic de la zona alta que no va patir. Parlàvem de la classificació, dels rivals, de tal... La classificació, després d'aquesta jornada, pendents del que passi en el Getafe-Granada d'aquesta nit, però que almenys per la part alta doncs no és una gran preocupació, pendents del que passi en aquest últim partit de la jornada, un cop disputats aquests partits d'aquest cap de setmana, doncs que el Girona es col·loca líder en solitari amb 55 punts, això sí, el Madrid és segon amb 54 i un partit menys. Sí que és veritat que juguen amb el Getafe, que és un rival dur, que és un rival que li posarà les coses complicades, però els últims rivals del Madrid tots eren... Bueno, ja havien de més durs i de més de la part baixa, però tots li han volgut plantar cara i en totes les ocasions el Madrid ha pogut guanyar. Per tant, ja no saps què esperar. L'equip que vulgui guanyar el Madrid li ha de fer 5 gols i abans de la mitja part, perquè si no, no hi ha manera de guanyar els de Carlo Ancelotti. Després, l'Atlético de Madrid, després d'aquesta victòria i la derrota del Barça, doncs es col·loca tercer amb 44 punts, també un partit de menys. El Barça es col·loca quart amb 44, també un partit de menys, empatats, però pel gol a veure ja està per davant l'Atlético de Madrid. Cinquè, l'Atlético de Bilbao amb 42 punts després de dues jornades sense poder guanyar. I sisena, la Real Societat amb 36, molt a prop, el Betis amb 34 punts. Pròximes jornades pel Girona, tindrem aquest cap de setmana, aquest dissabte a les 9 del vespre, per fi un horari una mica més normal, ni a les 2, ni el divendres, ni el dilluns, dissabte a les 9, contra la Real Societat a Montilivi, partit sold out des d'allà fa setmanes, per tant,
partit
tindrem
important,
un gran ambient.
Interessant, eh?
Què?
Partit interessant.
Sí, sí, un partit molt interessant. Si el Girona guanya, deixa una diferència monstruosa amb la Real Societat per lo que queda de campionat. I després d'aquest partit, després d'aquesta jornada, el Girona que haurà de visitar el Santiago Bernabéu. Ja vam comentar fa un temps, Mitchell va dir, després de la jornada 28, més o menys, podrem parlar... No, 26. 26 va dir. Després de la jornada 26... podrem parlar de si ens plantegem lluitar a la Lliga. I és que la jornada 26 és el final d'aquest mes de febrer, que promet ser molt complicat i per un motiu en concret. I és que el Girona, com dic, rebrà la Real Societat, anirà al Santiago Bernabéu, després tornarà a anar fora, visitarà Sant Mamés el 19 de febrer a les 9 del vespre, un dilluns, una mica curiós, i més siguent un partit tan espectacular, diria, un dels millors que es poden veure, dos dels equips que més bon joc ofereixen, i tancarien aquest mes tan complicat a casa amb el Rayo Vallecano. Ja es va guanyar el Rayo Vallecano a casa per 3-1, també se'ls va guanyar en Lliga en l'anada a Vallecas. No hi hauria d'haver-hi tants de problemes, però tampoc és un rival còmode, amb el que estiguis còmode o amb el que estiguis tranquil. Va dir Mitchell que després de la jornada 26 parlaríem, justament és després d'aquest mes de febrer que promet ser molt i molt complicat i pel qual la plantilla s'ha de preparar molt bé. Una plantilla que...
Com està la plantilla?
Té baixes, Miquel, té baixes. Sobretot a la zona de la defensa. Ara comença a millorar una mica la situació, però venen del pitjor moment en el tema lesions i en el tema centrals específicament. I és que va haver-hi la lesió de David López i a més es va acabar lesionant Eric García després. Per tant, va haver-hi d'entrar Juanpe com a substitut juntament amb Daley Blind. El problema va estar que tant com Juanpe, tant com per uns dies Arnau Martínez van quedar una mica tocats. Lo de Juanpe ha anat a pitjor, Arnau sí que ha pogut continuar jugant, però lo de Juanpe ha anat una mica pitjor. Estarà 3 setmanes de baixa per una lesió que va forçar per jugar, va forçar per la situació del central, va ser en el partit de Copa que va sortir lesionat a la mitja part i després del següent partit doncs arribava just i ell va dir que sí, que tenia ritme per competir i no va aguantar ni 30 minuts, va haver d'entrar aquest nano jove, entrar el Jakovishvili, que està sent clau en aquesta situació en tantes baixes a la defensa. Com dic, Juanpe té per 3 setmanes, David López que li en deu quedar una o dues, encara pendents de quan es pot sumar a l'equip. Justin Garcia, que ja fa una setmana, doncs Mitchell va dir 2-3 setmanes, doncs calculem això, 1 o 2 setmanes perquè torni el jove Cantarà. Això ja seria un reforç ofensiu, no pas defensiu. Després Artero i Borja García, doncs que ja s'han recuperat del tot, ja han pogut tornar, portaven moltes setmanes en les que ja entrenaven amb el grup però no volien arriscar, no volien fer-los entrar a la convocatòria. Finalment tots dos estan al 100%, ja han entrat a la convocatòria tots dos, i finalment tenim Eric García, que en principi quan es va lesionar es va dir només espero un partit. Resulta que està bastant més de baixa, se n'ha perdut uns quants, i en principi sí o sí hauria de tornar contra la Real Societat. Ja entren amb el grup, va estar a punt d'entrar a la convocatòria contra el Celta. En principi, si no hi ha cap problema, hauria de sumar-se a l'equip ja a la convocatòria contra la Real Societat. Com dic, molts de problemes en aquesta defensa. Va sortir Bernardo a principis de mes i no es parla de portar ningú, perquè recordem, per molt poc més que quedi ja, però estem a mes de gener, estem a mes de mercat de fitxatges, i el Girona amb aquestes lesions, amb altres circumstàncies que s'han donat, doncs que està interessat en diversos jugadors, i hem de fer un F5 perquè hem parlat de Nico González durant el mes, hem parlat d'altres jugadors, però s'ha de fer un F5 perquè no hi ha hagut moviments, i ara, els últims dies de mercat, doncs s'estan començant a moure fitxes i estan sortint molts i molts de noms, una mica a vegades sense sentit, la veritat, ara ho repassarem, però com dic, cal fer un F5, primer de tot amb les sortides. Parlàvem dels problemes amb la defensa, i tot i això sortirà un defensa, el central, això sí, del filial, Eric Mungionell, però que amb aquestes circumstàncies de les lesions doncs estava entrant a les convocatòries amb el primer equip. Uh-huh. El cas, ahir en el partit contra el Celta no va entrar, va xocar una mica perquè no es recuperava a ningú a la defensa, i es va decidir que no viatgés perquè està negociant la seva sortida. En principi hauria de marxar cedit, entenem, a primera RFEF, i l'equip que s'està interessant molt per ell és l'Ibiza. Per tant, veurem si Mungionell pot marxar. Seria una molt bona notícia perquè és un jugador que encara no té el nivell per segona, molt menys per primera, però sí que és veritat que és el capital filial, però és que el filial no pot jugar perquè el filial està a tercera ref, dona el nivell de sobres i ha de continuar explotant el seu potencial, i més quan ja li van passant els anys, ha de buscar un lloc on agafar minuts, on agafar consistència i veure si pot acabar tinguent alguna oportunitat algun dia en el primer equip. Parlant també de nois joves i ja d'incorporacions, durant les últimes setmanes s'ha fet oficial que Claudio Echeverri, el Diablo Echeverri, el coneixen més bé, fitxa pel Manchester City per 14 milions i mig. El jugador, ara ex de River Plate, això sí, fins a final de temporada continuarà amb l'equip argentí, doncs que va destacar molt durant el Mundial Sub-19 de futbol, el Manchester City que el va decidir fitxar, i es diu que la intenció és cedir-lo en el Girona per la temporada que ve. Això sí, veurem quines seran les regulacions de la UEFA en cas de que el Girona i el City, òbviament, entrin a Champions League. En principi, s'hauria de donar la situació que Echeverri no pogués anar al Girona, perquè una de les mesures perquè poguessin competir tots dos equips a la mateixa competició seria que no poguessin haver-hi traspassos de cap mena ni cessions entre els dos equips de la mateixa propietat del mateix City Group. Després, parlant, ja això ja és més de cares a l'estiu, del que pugui passar, però hem de parlar més d'aquest mes, perquè va sortir Brahim Akebe, ho vam anunciar, en busca de minuts en el Mirandés, i calia un substitut. Es va dir, si surt és que ja hi ha algú lligat. Va sortir i resulta que no hi havia ningú lligat, perquè encara continuen sortint noms. Va sortir Nico González, es va descartar, va sortir Sergi Darder, el Mallorca només volia la clàusula, es va descartar. Mm-hmm. Va sortir des de Escòcia Matt O'Reilly dels Celtics, que era un fitxatge una mica utòpic, fora de les pretensions econòmiques del Girona, per tant, descartat completament. Després va sortir el nom de Carles Alanyà, suplent del Getafe, un nom que xocava una mica perquè potser no era el més indicat ben bé per reforçar, per sumar gaire en l'equip. I ara, aquests dies, han sonat molts de noms. Sabem, segons informa Nil Solana al seu Twitter, que segur que vindrà un reforç a la zona del mig del camp, a la zona que s'ha de reforçar després d'aquesta sortida d'Ibrahima Kebe, que és, xoca una mica, perquè surt Ibrahima Kebe, que no tenia minuts, en una zona la qual està molt reforçada i hi ha moltes alternatives, es vol portar a un o fins a dos jugadors en aquesta zona quan Ibrahima Kebe ja no jugava, una mica curiós, i més quan veus els problemes que tens en defensa amb els centrals i una situació hipotètica, compta amb que no es lesionés Miguel Gutiérrez perquè no hi ha cap més lateral esquerre a la plantilla. Només Daily Blind, que és central i podria jugar de lateral, no és el seu fort, i més amb la pèrdua de ritme de competició que ha tingut amb l'edat, i més encara quan saps que és un dels pocs centrals que t'aguanta sa i que et pot jugar a l'eix de la defensa. Per tant, xoca una mica que no s'estiguin buscant alternatives ni pel lateral ni pel central. De moment sabem que es busquen un o dos reforços en principi del mig del camp. I ara, després de tots els noms que havien sortit, han sortit tres noms nous. El primer va ser el de Fran Beltrán, just després del partit contra el Celta, jugador precisament de l'equip gallec, i és que el jugador no compta en gaires minuts en l'equip de Rafa Benítez. Al principi de temporada sí que era el titular, ara li ha tret la titularitat Renato Tapia, que també va ser a l'estiu un objectiu del Girona, una mica curiós. Al principi de temporada el Girona va voler a Tapia, que era el suplent, i ara a l'hivern el Girona vol a Fran Beltrán, que és el suplent de Tapia. Abans era al revés, s'han girat els papers, ara el Girona vol a Fran Beltrán, que seria un reforç decent, almenys, per donar frescura, si és l'objectiu que tenen, que, com dic, xoca una mica perquè precisament aquesta zona està bastant reforçada. Va ser just després del partit, van coincidir la direcció esportiva amb els representants del jugador just després del partit, ens van dir més informació les pròximes hores, continuem esperant informació, que de moment no arriba. Just ni una hora després, recordo, va sortir la notícia d'una altra opció, que era Monchu, jugador que ja va tenir la seva etapa en el Girona, ja va tenir la seva oportunitat a segona divisió i ara milita en el Valladolid, també de segona, equip que demana 5 milions d'euros pel jugador, el qual és una xifra
que no se'l volen treure.
Un, que dubto que ningú pagui, ja no només el Girona, que ningú pagui, i dos, que és una mica surrealista, perquè el Girona, els recordem que el seu fitxatge més car de la història és Artem Dovvik, que va valdre 7 milions i mig. Per tant, dubto que es paguin 5 milions, i la nostra font, en aquest cas Ivan Quirós, doncs, que diu que el Girona vol rebaixar molt aquesta xifra en tot cas. Després, l'altra opció que ha sortit, de mitjans de fora, s'agafa una mica amb pinces, ja ho vam veure amb Matorrelli, que era una opció una mica utòpica. Aquesta, no sé la situació del jugador, però també m'ho sembla una mica, i és que ha sonat el nom de Frank Onyeka, el nigerià que juga a dia d'avui en el Brentford, de la Premier League, aquesta temporada que porta 18 partits jugats i una assistència, jugador molt potent, jugador perfil Oriol Romeu, perfil Ibrahima Kebe, podríem dir, i que podria ser un reforç bastant, bastant bo, que pujaria molt al nivell. Jo crec que hi ha bastanta diferència entre un Fran Beltrán o un Monchu amb Onyeka, i per això xoca una mica aquí la informació, algo estrany hi ha, i jo sobretot les notícies de Monchu i d'Onyeka les prendria una mica amb pinces. Crec que a dia d'avui, i per les fonts dels que han arribat aquestes notícies, del que més ens podem fiar i el que més quadra és l'operació de Fran Beltrán. També, a part de Matorrelli, a part d'Onyeka, han arribat informacions de periodistes de fora. Ja fa alguna setmana va arribar que el Girona estaria seguint de prop, veient els partits, de fet, del mitja punta i extrem amb doble nacionalitat holandesa i de Ghana, només 18 anys, Gabriel Misehui, de l'Ajax B, que aquesta temporada porta 7 gols i 2 assistències en només 12 partits. Un altre cop, informació que s'agafa amb pinces, en principi seria apostes pel futur. També va sortir la notícia que es seguia de prop també a Tobias Slotsager, central de 18 anys, que juga en el Odense Boldklub danès, de la Lliga danesa, de primera danesa. Aquesta temporada porta 16 partits ja, tot i la seva edat, i un gol marcat. Com dic, informació que arriba de fora, informació que hem de prendre amb pinces i amb la que tanquem la informació del Girona. Veurem què passa en aquests dies que queden de mercat, perquè recordem que es tanca a les 11:59 del dia 1 de febrer. S'allarga un dia aquest tancament de mercat a les grans lligues europees i, per tant, veurem què succeeix, però el pròxim dilluns tindrem més informació del Girona i anuncis oficials, perquè, com hem dit, ha d'arribar mínim un, segur, i potser dos.
Totes aquestes cartes que has posat sobre la taula i que estan sobre la taula, doncs precisament en aquests últims dies és on hi haurà segurament molts més moviments. Abans de continuar, si et sembla, abans de ja baixar una miqueta més cap a territori una mica en fang, com t'agrada, anem a fer una mica de publicitat i anem amb més notícies en aquest apartat esportiu.
M'encantaria ser capaç de fer una acció benèfica per poder ajudar persones necessitades.
Doncs per tu i qui vulgui, els alumnes de tercer B de l'Institut de Vilafant organitzem un banc de sang que proporciona el nostre institut el pròxim 8 de febrer des de 4:45 de la tarda fins a les 9 del vespre.
Jo puc anar-hi?
No, tu no pots anar-hi perquè ets menor de 18 anys i tampoc podries si fossis major de 70 anys.
Algun requisit més a seguir?
Sí. Si peses menys de 50 quilos no pots donar, ni tampoc si estàs embarassada o tens algun problema a la sang, com talassèmia o anèmia.
Ai, i sempre ha d'haver un interval de 2 mesos entre donacions de sang.
I recordeu que és molt important donar sang, ja que un total de 70.000 persones a Catalunya ho necessiten.
Si vens a donar sang, moltes vides t'ho agrairan.
Us esperem el pròxim 8 de febrer.
Arriba la Festa Major.
La Festa Major de Capmany arriba amb tota la seva esplendor els dies 2, 3 i 4 de febrer.
Prepara't per tastar els millors vins de la zona, riure amb l'humor en directe, quedar bocabadats amb l'espectacle de màgia i ballar fins que no puguis més.
I recorda, el 13 de febrer no pots perdre't el famós Ranxo de Capmany, una festa per als sentits.
Anota-t'ho a l'agenda i no hi faltis. Ens veiem a la Festa Major de Capmany els dies 2, 3 i 4 de febrer i al Ranxo el dimarts dia 13.
No t'ho perdis.
És alegria, avui és Festa Major.
I tu, utilitzes les darreres tecnologies per millorar la salut visual dels teus fills de forma divertida i efectiva?
Vine a OptiPunt Doctor Zaven, l'excel·lència en una assistència personalitzada de la salut visual i la importància en el rendiment escolar té un paper crucial en l'exercici acadèmic dels estudiants.
Amb el nou tractament Wibi Vision d'OptiPunt, reduiràs temps i despesa en teràpia.
Demana hora a OptiPunt Doctor Zaven a la plaça de l'Escorxador de Figueres o al 972-506-386.
Detectar i tractar temps és clau.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al seu servei.
Esports, música, entreteniment, entrevistes. Estem preparats per entretenir-te a Ràdio Vilafant.
Doncs no diré com està aquesta primera divisió, però aquí els dilluns està parlant a Ràdio Vilafant amb el nostre company Miquel Costa. Ens agrada també baixar a la resta de categories perquè, Miquel, escolta'm, gens malament, eh?
Sí, sí, hem tingut molt bones notícies. I com dic, i no em robis la frase, sisplau, Joan, baixem cap al fang, baixem cap a les categories...
Miquel Costa, eh?
Baixem cap a les categories inferiors, en les que tenim molt bones notícies. Ara ho analitzarem, però no hi ha hagut cap mala notícia. Ara ho analitzarem perquè teníem algun enfrontament curiós. Anem amb la Lliga Elite, amb aquesta categoria que sempre m'ha agradat tant, en el que vam tenir partit del Figueres, com sempre. Uh-huh. Tornava a repetir a l'estadi de Vilatenim, rebent el Vic, rival directe per la zona de playoffs, i vam tenir un resultat molt sorprenent, perquè era un partit molt difícil.
Sí.
I és que el Figueres va vèncer 2-1 al Vic. Un Vic que es va començar avançant en el minut 1 amb un gol de...
El primer minut, eh?
Eh?
Un gol molt, molt, sí, sí. Muy temprano, com és.
Sí, sí, sí. Mm. Van matinar aquests del Vic en el minut 1 que van fer...
Aquests gols solen fer molt de mal, eh?
Sí, molt.
Molt de mal.
Has de tenir un molt bon plantejament com per poder seguir enxufat en el partit, seguir endollat i no perdre la concentració. I això va fer el Figueres. Van anar-se a la mitja part perdent per aquest golet, però ja només començar la segona. En el 49 va arribar l'1-1 per part d'Abu Habs i en el 56 Nureddin, que va fer el gol de la victòria. Això sí, els últims minuts va haver de patir, el Figueres va haver d'aguantar, perquè Beck va veure la doble groga en el minut 80 i va deixar en els figuerencs amb un jugador
moltes targetes
menys.
A la segona part.
Sí, 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 sí. I cal destacar, hem mencionat Nureddin, que amb aquest suma ja 6 gols aquesta temporada, bastant, bastant important estar siguent pel seu equip i li està donant bastant de punts en aquest Figueres amb una temporada molt positiva per part de Nureddin, que suma confiança i també ajuda a sumar punts en el seu equip. Això haurà de buscar en el pròxim partit que disputaran contra el Can Vidalet, el dia 4, a casa del Can Vidalet a les 12 del matí. Amb aquesta victòria, el Figueres es col·loca quart.
Molt bé, ha agafat una bona dinàmica.
Sí, sí, primera vegada que es col·loquen en zona de play-offs i a més ho fan col·locant-se quarts. Fins ara eren setens, la zona de play-off a partir del sisè, han entrat a zona de play-offs i ho fan ficant-se quarts i a només un punt del tercer. Per tant, molt bona situació ara mateix pel Figueres. A principi de temporada dèiem...
Qui ho anava a dir-ho?
Sí, sí, al principi van començar molt malament, després va haver-hi una ratxa positiva, vam dir es pot mirar cap endalt, però compte que continuem amb la zona de baix enganxada i... ja confirmen per primer cop que poden estar a la lluita per l'ascens a tercera RFEF.
Fantàstic, doncs la propera jornada tindrà aquesta oportunitat la Unió Esportiva Figueres per continuar sumant. Continuem amb més equips de comarques.
Sí, sí, i deia, tot bones notícies, però sí, més o menys, i clar, és que teníem un enfrontament entre els dos equips que solem analitzar, que solem tractar amb molt d'amor, i és que el Peralada i l'Olot van jugar el seu partit corresponent de tercera RFEF de la jornada 18 entre ells a casa del Peralada, i l'Olot que va vèncer per 0-2. Per tant, molt bones notícies per l'Olot, no tan bones pel Peralada. I és que l'Olot es va avançar en el minut 1 amb un gol de Mainau, un altre en el minut 1, precisament.
Sí, sí, estava pensant el mateix ara mateix.
I un altre de Marc Mas, en el 89. Per tant, van fer un sàndwich, no? Van fer un gol al principi, un gol al final i 3 punts per l'Unió Esportiva Olot. Victòria que els hi serveix per ficar-se líders, perquè l'Hospitalet, per segona jornada consecutiva, perd el seu partit i es col·loca l'Olot líder en solitari amb una distància de 3 punts. Per tant, molt bon... molt bona jornada, molt bon cap de setmana per l'equip de la Garrotxa. No tan bona situació pel Peralada, que justament quan estava a punt de ficar-se en zona de promoció suma una molt mala ratxa, i és que porten 3 jornades consecutives perdent, sense conèixer ni tan sols l'empat. Per tant, el Peralada es col·loca 9è, encara a 2 punts de la zona de promoció. Això sí, l'Escala, que era un equip que sempre mirava cap en baix i que encara continua mirant cap en baix, només està a 3 punts d'ells i ells estan a 6 del descens. Pròxima oportunitat del Peralada per tornar a mirar cap en dalt i ja no haver ni de pensar en la zona baixa, que ja feia molt de temps que no havien de pensar en aquests llocs de la taula, serà també el 4 de febrer a casa del Prat a les 12.
Diguem? Rival directe.
Rival directe, perquè és 8è, precisament, un punt per davant, en cas de victòria, doncs, que superarien a l'equip del Prat. I l'Olot, que també ha jugat, com dèiem, contra aquest Peralada, doncs, disputarà el seu pròxim partit, aquest partit de la jornada 19, a casa, a 2:45 4 de febrer també, rebent a la Pobla de Mafumet, que és rival directe del Peralada. Per tant, per fer-se un favor a ells mateixos i per fer-li un favor tant com a Peralada com a l'Escala, que també està més o menys en aquella zona, doncs a veure si poden vèncer el seu partit i continuar amb el liderat i ajudar els altres equips de la zona.
Precisament deies això, no? No ens moguem de categoria, perquè has parlat d'un altre dels equips que dèiem que sempre estava una mica així a hores baixes. Escolta'm, arriben bones notícies, no? Dolentes es dic que cap, l'Escala... Què ha passat amb l'Escala?
Arriben molt bones notícies des de l'Escala. Ja fa unes setmanes, ja potser fa un mes fins i tot, va arribar la notícia de la incorporació en el cos tècnic de l'exjugador gironí, ara entrenador, Adai Benítez, després d'aquesta marxa una mica misteriosa d'Arnau Sala. Doncs s'ha incorporat Adai Benítez i està fent-ho molt bé, està fent una molt bona feina, i és que l'Escala va guanyar el Reus, que és un rival que fins fa res estava ben bé lluitant pel segon. Ara són 600, perquè porten dels 5 últims partits només n'han guanyat un, han perdut 4, però estan en allà a la lluita per la zona de promoció. De fet, com dic, abans estaven entre els tres primers. Victòria per 2-1, es van avançar amb un gol de Josu en el 17, amb un gol de Xumetra després en el 34, i a la segona part el Reus en el 66 amb un gol de Ramon va ficar el 2-1 definitiu, un primer gol del Reus que no va servir de res perquè no va poder arribar a una possible remuntada. Com dic, resultat molt positiu, la feina almenys Adai l'està fent molt bé, i qui també l'està fent molt bé és Xumetra, que en 18 jornades disputades porta 7 gols, un jugador que
no falla,
marxava de l'Olot de segona federació, ara marxava, com dic, cap a l'Escala a tercera, un jugador que, doncs, que ja li havia de passar factura l'edat, i no ha estat així, està fent les coses molt bé, i com dic, 7 gols que suma ja en aquesta temporada a tercera ref. Això que deixa a l'Escala 11a amb 22 punts, millor que mai, 4 jornades consecutives sense perdre, amb 2 victòries i 2 empats. Amb això es col·loquen només 3 punts per sobre del descens. És que la zona baixa està molt dura, perquè de l'Escala, que és 11a amb 22 punts, fins al Vilafranca, que seria el millor dels que baixarien, només hi ha 3 punts de diferència. Per tant, hi ha 6 equips en la lluita per la permanència en només 3 punts. Per tant, cada jornada és clau, i això els de Dai Benítez ho saben, que hauran de buscar aquests 3 punts. A la següent jornada, al camp de la Tona, un altre rival molt complicat, ja han demostrat que són capaços de poder vèncer, ja van presentar un molt bon plantejament contra el Reus, ho intentaran fer un altre cop contra la Tona, que ara mateix és tercera en aquesta lluita per l'ascens. Partit que es disputarà el 4 de febrer, com dic, al camp de la Tona, a 3:15.
I escolta, Miquel, aquesta setmana hem dit que tenim bastantes notícies positives, i aquests 2 minuts que manquen també per tancar aquest repàs, ens quedem a casa, no, Vilafant, que ha sonat la campana.
Sí, sí, haurem de repassar també unes altres notícies en altres disciplines del Girona, però sí, tenim primer notícies molt positives del Vilafant, i és que aconsegueixen vèncer el Recreativo Marca en el partit corresponent de la jornada 16, aquest cap de setmana que han disputat aquest dissabte passat. Van aconseguir vèncer el Recreativo Marca per 1-3, i per tant es col·loquen 12ens, surten d'aquests 3 últims, portaven quasi tota la temporada en els llocs de baix, i és que dels 5 últims partits ja n'han guanyat 3, més un empat i només una derrota, i això els serveix per ser 12ens precisament per davant del Cabanes i del Recreativo Marca, que va ser l'equip que van vèncer, com dic, aquest cap de setmana. Pròxima oportunitat serà contra el Base Roses, al camp del Base Roses, dia 3 de febrer a 3:15. El Base Roses, que ve de 4 victòries en els 5 últims partits i ara mateix és quart. Dit això, tornem a recuperar la tercera RFF, i és que el Girona B, que venia en una molt mala dinàmica, va aconseguir un resultat molt positiu, precisament contra el pròxim rival de l'Escala. A casa van guanyar a la Tona 3-0, victòria molt bona després d'una ratxa, com dic, molt i molt negativa, amb gols de Carles Garrido, Iker Almena i Papa Va, fitxatge d'aquest hivern que arribava des del nord, des d'una lliga d'aquestes exòtiques, un fitxatge una mica d'aquests estranys que va servir de molt. Per tant, es col·loquen només un punt per sobre del descens, però és un resultat molt positiu. Pròxim partit a casa del Vilassar de Mar a les 6 de la tarda del dia 4. I per tancar, molt bones notícies al fin del bàsquet Girona. Ens anem una
mica de la dinàmica.
Anem amb el bàsquet Girona i va anunciar la destitució de Salva Camps i l'arribada del nou entrenador Fotis Katsikaris, el grec que va arribar i després de tants partits consecutius perdent el bàsquet Girona, doncs aconsegueixen guanyar 80-61, molt bon resultat i que ajuda a guanyar confiança en el Girona de bàsquet.
Gràcies, Miquel Costa.
A tu,
bona
Ivan.
Setmana.